La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bona nit. Cada cop m'agrada més això que diem a la careta, Jordi, de dues espècies en perill d'extinció. I és cert, eh?
Bon dia, bona tarda, bona nit, ja ho saps, perquè ens van escoltar qualsevol hora. Sí, hi ha gent que ens voldria veure extingits.
Sí. Curiós, eh? Almenys virtualment, però no defallirem, com deia aquell.
Som espècies difícils d'eliminar.
Jordi, avui tenim una nova entrevistada en aquest capítol nou de la jungla de la Torre. Una persona molt coneguda al municipi, però per altres circumstàncies, no?
Sí, una persona que no es prodiga gaire als mitjans de comunicació i és el que ens agrada d'aquest programa, és donar veu a gent que normalment doncs no surt a la premsa, no surt a la ràdio, no surt a les xarxes, per parlar això, per parlar doncs de la seva feina, per parlar de la seva trajectòria, per parlar dels llocs per on es mou. Per tant, doncs, si vols, la presentem.
Tant endavant, com sempre, Jordi, tots els honors per tu.
Doncs vinga, saludem a la Blanca Cugul. Hola, Blanca.
Hola, què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit.
Què tal, Blanca? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Doncs pues com ha dit el Jordi, que no estic gaire acostumada, doncs pues això, eh? No gaire acostumada, però molt contenta.
Però sí que estàs acostumada a parlar de cara al públic.
Això sí, però d'un.
Bueno, és una mica semblant, eh? Blanca no... Tampoc és...
Li demanes alguna recepta o què, també? Si tens alguna recepta per anar a buscar o hi aprofitaràs?
Segons que em pregunti, potser us demanaré recepta.
Home, si m'ho haguessis preguntat fa poc, sí que t'hagués demanat una recepta, perquè vaig passar un Nadal una mica bastant curiós. Vaig tenir angines amb un abscés que vaig tenir aquí a l'angina, precisament. Vaig poder fer el dinar de Nadal, això sí, Blanca, no em vaig quedar sense... Sí. És el que patia jo, eh?
Això vol dir que massa malalt no estaves, eh?
Home, vaig passar unes hores complicades, eh? Complicades perquè...
Oh, llampús, som molt de gent jove, eh? Et felicito.
Sí. De fet, em va dir el metge que em va atendre a l'Hospital Santa Tecla, d'aquí una forta abraçada perquè va ser encantador, i em va posar el símil i em deia que... em preguntava, oi, Albert, que tens com si un gos s'agafés aquí i no et parés de mossegar?
I,
doncs sí, la veritat que... Bueno, de fet, no podia ni parlar del mal que em feia.
Carai.
Sí, però va ser obrir-me a carn viva, com aquí diu, i escolta, va sortir tot allò que hi havia.
Déu-n'hi-do, quin Nadal, Albert, quin Nadal. Que no quin Nadal, eh? No el conseller, no. Sinó quin Nadal, eh? Doncs...
No, Nadal.
Bueno, la Blanca Cugul, segur que la majoria de gent que ens escolta ara la coneix, però pel qui no la conegui o qui vulgui doncs saber una mica més de la seva biografia, hem preparat una mica doncs de presentació de qui és la Blanca Cugul. Perquè ella és llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona des de l'any 1986. Va quedar-se al Departament de Nutrició i Anàlisi Químic de la Facultat durant uns anys, que allí va compaginar un curs d'especialitat en nutrició mentre feia la tesina en la branca de la investigació d'interaccions aliments-medicaments. Mai va deixar, però, de treballar a la farmàcia dels pares durant les vacances, igual que els seus germans. La farmàcia l'havia obert al seu avi l'any 1912, o sigui, fa 4 dies, eh? Fa 4 dies. Va tornar el 1989 definitivament a Torredembarra i des de llavors és farmacèutica comunitària al municipi. Diplomada en Sanitat i màster en Tractament d'Aigües per la Universitat Politècnica de Catalunya, també és membre de la Societat Científica de Farmàcia Comunitària des de fa quasi 30 anys i en aquesta societat científica es treballa, es vetlla i cuida la vessant científica i independent de la professió. La Blanca forma part de la quarta generació de farmacèutics de la seva família junt amb els seus dos germans. Tots tres tenen una de les seves filles farmacèutica. Per tant, doncs, la cinquena generació d'aquesta saga de farmacèutics està ja en marxa, està assegurada.
Ara posaríem una goticona amb una gota aquí, no?, de cacau, perquè Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do el currículum, perquè clar, molta gent coneix la Blanca, doncs, de la farmàcia, però veiem també aquesta part, doncs, de nutrició, que en els teus inicis et vas especialitzar en aquesta branca.
Nosaltres a la llicenciatura ja estudiem molta d'això, ja de per si en el currículum general, i després jo em vaig quedar a la catedral Abel Mariner, que era, bueno, tot, hi havia el departament de nutrició, que a partir d'allí després es va fer tot, ja uns anys després que jo hi fos, es va fer una carrera a part, la carrera de nutrició dietètica, que, bueno, la llicenciatura, que molts dels meus professors van anar cap allà, sí, sí. Bueno, des de que jo vaig acabar n'hi ha moltes més de carreres noves, però una d'aquestes va ser com sortida d'aquí, d'aquest departament, sí, sí.
Molt bé, i t'espantes en aquests àpats de Nadal? A nivell de nutricional, perquè déu-n'hi-do les famílies, com diríem que ens superem allò els límits que durant l'any no...
Pots et dir la veritat? Jo no m'espanto de lo que puguem fer la gent de carrer, de lo que puguem fer, de lo que puguem menjar. El que m'espanto és de lo que fa a vegades la indústria alimentària, segons quina indústria alimentària, en quant a publicitat, no? O sigui, a publicitat dolenta em refereix. No cal dir que hi ha indústria alimentària que ho fa bé, però també hi ha molt d'engany aquí, molt, molt. De fa molts anys, no només amb les redes socials ara, perquè ara tothom sembla que digui que les redes socials són les que fan que les nenes siguin anorèxiques, que, bueno, això hi ha molt a dir aquí, per descomptat, però fa molts anys, la indústria alimentària, bueno, ens porta cap a aquest camí del menjar processat, i això és bastant trist.
I també ens venen també aliments sants que no ho són tant, o directament no ho són?
Hem d'aprendre a llegir les etiquetes, no hi ha altra manera. S'ha d'anar a comprar el menjar llegint les etiquetes que diuen i entenent-les, i si no les entenem, preguntant, perquè ara ja hi ha molta llei que fa que surtin moltes coses escrites obligatòriament, però clar, si no les sabem interpretar, pues lo típic, no? Grassa vegetal, no? Ser vegetal és com si ecològic, no? Sembla que tot estigui arreglat. La paraula oral, dolenta, no? I en canvi hi ha molta cosa allà. És una gran falta encara, és lo típic, no? Que es diu sempre que s'hauria de prendre cola de petit, Però bueno, és com moltes altres coses.
Molt bé, i aquesta altra branca també, que del teu currículum de diplomada en sanitat i màster en tractament d'aigües per la Politècnica, que el tema de l'aigua també és un tema que s'ha avançat molt els últims anys.
Sí, bueno, això forma part del meu currículum de fa molts anys, jo ara no m'hi dedico gens. Això va ser perquè, malauradament, el meu pare es va morir, però jo vaig anar-me a la farmàcia amb el meu pare i jo pensava estar amb ell molts anys treballant, manant ell, diguéssim, d'alguna manera, no? Però ell era inspector municipal de sanitat. I a la branca dels farmacèutics inspectors municipals, que en aquell moment havien de ser farmacèutics que tinguessin una farmàcia en aquell poble, es dedicaven sobretot a l'aigua, a mirar que l'aigua del poble estigués bé, tant l'aigua que bevíem com l'aigua del mar, no? Llavors jo el que feia era, com ajudava amb ell amb aquestes tasques, doncs me'n vaig anar a l'UPC a fer aquest curs que va durar un any i ens van mirar totes les branques d'una població, no? Tant l'aigua neta com l'aigua bruta, com l'aigua del mar, com les analítiques, i per això ho vaig fer. I llavors jo el que feia era, quan el meu pare estava de vacances, li feia l'institució d'aquesta tasca d'inspector farmacèutic. Això amb el temps també es va acabar, perquè després Sanitat a Tarragona ja va agafar aquesta tasca, que era important, perquè això s'ha d'entendre, doncs, a principis del segle XX, doncs, un inspector municipal d'aigües havia de ser una persona que tingués una farmàcia, perquè així sabia que hi havia un mínim de laboratori per fer les analítiques. Això, en quan jo m'hi vaig ficar, ja es va tot processar a través de laboratoris molt més grans que estaven ubicats a Tarragona, i bueno, tot això ja es va anar canviant. I, bueno, i després, doncs, aquest inspector municipal avui ja no existeix com una persona que ho compagina a la farmàcia, no? Que és una persona que té aquest ofici.
Sort que no estàs acostumada, Blanca, a parlar,
Ai, bueno, és que bueno, ja em parareu, sí.
No, endavant. De fet, parlaves de la dieta, no?, d'aquesta alimentació processada. Sí. El que podríem dir, ja que parlem d'aigües, és que la dieta actualment fa aigües per tot arreu, no?
Fa aigües per tot arreu. Jo abans he dit que era culpa de la publicitat de la indústria alimentària, però és que també és culpa de la manera que vivim. No, tampoc no m'agrada a mi posar culpable així directament, sinó també, no? És molt més fàcil menjar-te un croissant, per dir alguna cosa, un croissant que estigui amb un croissant, no un bon croissant, de sentar-te tranquil·lament a prendre-te'l un dia, sinó una cosa que està envasada, no? Que em durarà molts dies, que me'l compro avui i me'l puc menjar d'aquí 4, 5, 6, 7 dies, i és molt més fàcil, molt més barat, molt més, i bueno, la vida avui en dia, no? Ràpida portem, doncs fa que també aquest tipus de menjar, o comprar-te alguna per fer-ho de sigui del microones i menjar, doncs clar, no és només culpa de la indústria, és també és culpa de la manera que...
Bé, és paradoxal, no? Perquè quan vivim, per exemple, en l'era de la informació, de la immediatesa, de les noves tecnologies i la comunicació, és a dir, que hi ha hagut aquest progrés en positiu, però d'altra banda hem anat a pitjor, no? En altres àmbits, i en aquest cas de la salut, no?
Pues sí, perquè és que la bona salut comença per la bona alimentació. Si no t'alimentes bé, pues salut perill. Hi ha moltes altres factors, però aquest és bàsic.
Difícil combatre'l.
Molt difícil, sí. Bueno, no vull parlar més perquè em diràs que parlo massa.
No, al contrari, ens interessa molt la teva opinió, Blanca.
Bueno, l'opinió és que si hi ha una pastilla que em baixa el colesterol, no n'hi ha prou amb la pastilla. Aquesta és la meva opinió.
S'ha de menjar millor, s'ha de fer exercici físic...
Clar.
I tot això,
sí, clar. Sí, altres cops. I que malauradament hi ha gent que, tot i fent-ho molt bé, tenen un metabolisme pues, que hi haurà coses que no anem bé, i això és part, i per descomptat que tenen la malaltia o el metabolisme diferent, han de cuidar d'una manera diferent. Però, en general, tothom ha de cuidar bé amb això, no? Perquè és que, si no, no tenint la genètica, per aquí és una mica aquí on es va.
Us passa també a vosaltres, als professionals farmacèutics, que... també us deixeu, diguem-ne, arrossegar per aquest ritme de vida?
Oh, i tant! No sé si recordes tu fa molts anys que els metges fumaven a la consulta, no?
Sí, i tant.
Ho recordo.
Mengem excés de menjars processats sense voler, perquè vivim en aquest món.
A més, vosaltres, que, com aquell qui diu, sou professionals que pràcticament esteu les 24 hores del dia en el vostre establiment, no?
Sí, mira, amb això m'agradaria explicar una mica, no? Poblacions com Torredembarra tenen aquesta gran sort. Sempre hi ha una farmàcia a punt per si la necessita. Això, el ràtio d'habitants de Torredembarra amb una farmàcia sempre no és comparable a cap ciutat més gran. No sé si ho deies en aquest sentit, però jo ja aprofito per la cunya publicitària de les farmàcies de Torredembarra.
Vaja,
jo recordo quan érem... Quan érem petits, recordo que a Torredembarra hi havia tres farmàcies, suposo pel número de població, i ara n'hi ha sis. O sigui que amb 30-35 anys s'ha triplicat el nombre de farmàcies. Ara és el número que hi ha actual és el suficient per cobrir Torredembarra?
Bueno, això és una cosa que hi ha la mateixa dinàmica de posar farmàcies en quant això sabeu que està el número d'habitants que hi ha, els metros de veu una de l'altra, doncs està totalment tipificat, no? I llavors, doncs, en quan ja hi ha un número perquè hi hagi una més, doncs s'estableix.
És a dir, va per població?
Sí, va per població, sí, per número d'habitants. Però també es compten els habitants que venen, per exemple, a l'Embarra, es compten també els de l'estiu. Doncs tot això compta, hi ha un còmput per fer-ho i llavors quan hi ha un pacient es pot demanar una farmàcia més.
Mm-hmm. I el que també hem vist, jo almenys he vist des de petit, és que les farmàcies han crescut molt de mida i de productes que s'hi troben. Jo recordo les farmàcies de petit com uns llocs més petits, amb un taulell, darrere molts medicaments, que hi havia una farmacèutica o un farmacèutic que retallava les etiquetes, els medicaments, però en canvi ara trobes de tot en una farmàcia.
Bueno, no ben bé trobes de tot, eh? Potser tot està molt a la vista, però tenim bastant mercat el que podem vendre i el podem vendre. Uh-huh. Les inspeccions importants de productes o, bueno, inspeccions i també regulacions, no? Que segons quines coses pues, tenim una farmàcia, no? Tenen que complir uns requisits, val? El que passa que sí que és veritat que amb la qüestió de merchandising i de, doncs, bueno, és molt més grans, és tot més bonic, no? Diguéssim, amb aquest aspecte de que no està tot darrere el tapat, no? Però vaja, al principi el que ha canviat molt és la quantitat de medicaments que hi ha avui en dia. Medicaments, no el que veieu a fora, sinó el que està a dins, no? Això sí que ha canviat moltíssim, n'hi ha moltíssims més que abans.
Abans parlaves del servei que Torredembarra té a nivell de farmàcies, però no és un servei que només ofereix al municipi de la Torre, sinó a molts municipis del voltant, no? I parlo d'Altafulla, parlo de la Riera, parlo de la Nou... No,
Sí, clar.
sobretot quan estan de guàrdia, no?
Sí, perquè les unitats que tenen només farmàcia o tenen dues farmàcies del rededor, doncs no, bueno, no tenen aquest rei. O tenen diürn, però no tenen a la nit.
I ara deixem l'apunt més humorístic. A mi saps què em ve al cap,
Ai,
Blanca?
ai, ai, ai.
Què et ve al cap?
A mi em ve al cap, jo quan era petit veia Farmàcia de Guàrdia, que era una gran sèrie televisiva que jo
Tant,
vaig
que no
créixer.
amb la realitat, però sí, ja la veig.
Sí, jo vaig créixer en Farmàcia de Guàrdia. I recordo aquelles històries que potser més surrealistes que passaven en aquella farmàcia. Per tant, la pregunta vindria així, no? Quina és la història més surrealista que heu pogut viure a la farmàcia Google, una farmàcia gairebé, bueno, gairebé, no? Sí, gairebé
Centenària,
centenària.
centenària, 1912.
N'han viscut moltíssimes. Moltíssimes no es poden explicar, també t'ho dic. Val? Però ara així em ve al cap una, que segurament quan la comenci a explicar tothom s'imaginarà al final, però que li va passar a la meva mare, que li van venir a buscar una recepta, un medicament, el medicament era un supositori, i la persona es va sentar a la porta, bueno, a la farmàcia, no? La cadireta que teníem allà per la gent que venia de fora, i era un senyor estranger, un noi estranger, un jove estranger, va obrir el supositori i se'l va posar a la boca. I la meva mare corre a dir-li que no, a la boca, no? Però pràcticament ja se l'havien passat. O sigui que això es pot explicar perquè era un noi estranger fa molts anys i no passa res. Però, vamos, n'hi ha moltíssimes històries. Sí, perdó.
De fet, ara que parles del supositori, encara se'n posen de supositoris?
Doncs molt pocs, molt poc. Jo recordo quan a mi, quan jo em vaig fer gran a la rebotica, no? Com si diguéssim, i llavors el que ens deixaven fer era ordenar les coses, no? Ordenar, doncs, primer només te deixaven ordenar gates i cotons, no? I després ja, conforme ja sabies llegir i escriure, et deixaven ordenar més coses. I jo recordo que teníem una paret plena de repositoris i una altra plena d'injectables. Ara pràcticament, no sé, vosaltres ja sou molt joves, però jo quan era petita, a la que et feia mal alguna cosa, t'aqueia el supositori. Per tot, eh? Per tot t'aqueia un supositori.
Jo recordo, supositoris que m'anessin posat.
Sí, és que
recordo.
I ara pràcticament, bueno, n'hi ha molt poquet.
Jo recordo supositoris, i és cert que quan et trobes malament me'l posava, la mare ho recordo, i també l'aigua del Carme.
Ah, mira, ets llesto. L'olor, no? De
Sí,
l'aigua del...
sí, sí. De fet, nosaltres compràvem l'aigua del Carme a la farmàcia.
Sí, és que a més, nosaltres en veníem moltíssim els alemanys d'aigua del Carme, perquè l'aigua del Carme, bueno, n'hi havia una que era alemana, que es venia aquí a Espanya, i abans aquí la trobaven molt barata i la venien a comprar. Pues aquí també hi havia molta demanda de productes d'aquests i és que, bueno, això ha canviat moltíssim ja.
Ara, Blanca, és gairebé impensable, no? Donar aigua del Carme als infants.
Bueno, sí. Bueno, és que primer que tot, te vindria un prospecte de groc que et posaria tot el que no pot ser amb l'aigua del Carme i una d'aquelles seria donar-ho a un menor de 18 anys, probablement. No sé, fa molt de temps que no ho miro, però segurament seria això.
Ara, Jordi, bevem més aiguardents verds, de color blanc, no? És diferent, ara.
A partir dels 18 anys, però, eh? Però sí que recordo de petit, per
Home,
exemple,
sí.
haver
Però ja
menjat...
fa anys que vam deixar els 18 anys enrere, eh?
Sí, feia una mica bastant, ja. Em sembla que ho hem doblat i tot. No, el que recordo de petit és també, no les farmàcies, sinó a casa, menjar pa amb vi i sucre. Jo recordo la meva àvia que me'n feia. I ara, bueno, jo crec que va, segons com ne fas, igual te treuen la custòdia dels nens, perquè...
Clar, has de posar en context, no? Jo també ajudava els meus pares quan era petita darrere de la farmàcia. Això ara és impensable, també. Tu aprenies l'ofici al costat dels teus pares.
Clar.
Ara no li pots fer tot bé, perquè diria bueno, que no està bé. Bueno, i en part, totes aquestes lleis tenen la raó de ser, no?, per motius, però bueno, hem arribat on anem, és allò, no?, que ja no es pot dir res, no es pot... Però bueno, això jo no ho hagués pogut fer quan era petita, d'estar a la rebotiga ajudant, omplint no sé què, fent goma aràbiga, fent no sé què, enganxàvem els cuponets amb goma i no compràvem pegament i medio, no? La meva mare feia la goma amb uns polvos de goma aràbiga, amb aigua, remenant, no? I nosaltres ajudàvem a fer totes aquestes coses, no? I bueno, i allí aprenies un munt.
Doncs parlant dels petits de la casa, podríem anar pas a la secció que fa el més petit d'aquesta casa, que és el Gerard Requesens. Què et sembla, Albert?
I tant,
a veure,
i tant.
A veure què t'explica. Quina entrevista.
Doncs som-hi.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Hola Jordi, hola Albert, què tal companys del Torre d'en Barra Actualitat? Doncs bé, inaugurem el 2023, deixem ja enrere per fi les festes de Nadal i ho fem aquí, al Reis de la Jungla, de nou, coneixent un personatge, una persona vinculada a Torre d'en Barra i indagant una mica sobre la seva relació amb el nostre municipi. I no podem perdre de vista que aquest és un any electoral, que el mes de maig hi haurà eleccions municipals i que marcaran segur moltes de les coses que expliqueu en el Torre d'en Barra Actualitat i també en aquest podcast. Per tant, nosaltres també, els Reis de la Jungla, entrevistarem alguns personatges que seran protagonistes en aquestes eleccions municipals en els pròxims mesos. I comencem per Carles Fuxet, que, si res no canvia, serà el candidat d'Alternativa Torre d'en Barra a l'alcaldia. Què en sabem de Fuxet? Doncs bé, avui, aquí, al Reis de la Jungla, descobrirem algunes de les coses més destacades de la seva relació amb Torre d'en Barra. D'entrada li preguntem, com a la majoria dels nostres convidats, a quin lloc de la Torre d'en Barra del passat li agradaria tornar?
És complicat. Penso que la infantesa va ser molt bonica, va tenir una infantesa envoltat de gent que creixia al poble llavors i va veure com creixia el poble. Però, de totes formes, penso que no hem de tornar al passat, sinó, en tot cas, a créixer sempre i mirar endavant. El passat són això, són records, són imatges, són moments que guardem dintre nostre, però hem de pensar en el futur. I hem de pensar que allò que va haver aquell moment i que es va anar perdent, però també va donar pas a d'altres moments, a d'altres situacions, a d'altres espais, igual de bonics, que també recordarem amb el temps i que els nostres fills ho diran, mira, aquells van mirar el passat, però nosaltres també hem de mirar el nostre present i el nostre futur.
Doncs Carles Fuxet fent una mirada més aviat cap al futur que no pas cap al passat. En canvi, quan li preguntem quin és el lloc de Torre d'en Barra que més li agrada, sí que mira el passat, ho té clar, i ens recorda que va néixer al Rovell de l'Ou.
Vaig néixer al carrer Freginal. Això vol dir que, en principi, el lloc més bonic per a mi, que porta més records, evidentment, és el carrer Freginal i tots els seus voltants. El portal de Padrines, o el carrer Major, el carrer Ample, les antigues peixateries, la plaça de la Vila, la plaça de la Font, Santa Rosalia, o per baixa del carrer A de Sant Pere. Formen part de la infantesa i de la meva vida. I per això, segurament, si hagués de quedar-me en algun lloc preferit de Torre d'en Barra, seria això, amb aquest nucli antic, que potser és aquell nucli que surten a les primeres cartes municipals de quin era el terme de Torre d'en Barra. I sí, veritat, repeteixo, vaig néixer al carrer Freginal, el número 6, quan encara la gent tenia els fills a casa, amb el doctor Gervàs i la comadrona que hi havia en aquell moment. Segurament vaig ser dels darrers nens nascuts del nucli antic dels que hem sigut de Torre d'en Barra de tota la vida.
Carrers històrics, carrers, sens dubte, com dèiem abans, del Rovell de l'Ou, de Torre d'en Barra, d'aquest casc antic on va néixer el Carles Fuxet. Li hem preguntat també al candidat de l'Alternativa a Torre d'en Barra quin és el moment de l'any en què més li agrada el nostre poble.
Un moment de l'any que m'agrada de Torre d'en Barra? Doncs m'agraden tots els moments. Cada un té la seva peculiaritat i cada un té el seu moment bo i el seu moment més tristor. Poder el Nadal a mi no m'acaba d'agradar mai, però sí que és bonic. La primavera m'agrada molt també perquè és quan la gent comença a sortir i al començar a sortir també comences a retrobar persones que per algun motiu o altre han passat l'hivern pràcticament tancats a casa o sense fer gaire vida social. A l'estiu, evidentment, a Torre d'en Barra s'omple molta gent, això és molt bo per tots, és molt bo pel comerç, i també podem gaudir llavors de la platja, però a part de la tiba podríem dir que la xafogor és molt intensa. I tots els moments de l'any tenen el seu encant. Torre d'en Barra cal viure-la durant tot l'any, tots els dies, tots els caps de setmana, cada racó, cada local, cada comerç, cada persona. Perquè al final, Torre d'en Barra, qui fa que sigui diferent, qui fa que sigui bonica, és les persones que hi viuen, que hi passen, que hi fan vida.
I finalment, una pregunta en què ben segur que tots els nostres convidats polítics s'hi explayaran. Què millorarien de la nostra vila? Aquesta és una de les coses que ha apuntat el Carles Fuxet quan li hem preguntat als micròfons del Reis de la Jungla.
Per millorar Torredembarra, penso que cal tindre un projecte global de municipi, no fer com s'ha fet fins ara, que s'han de fer pagats senzillament per guanyar eleccions o per continuar en el poder. Hem de tindre molt clar quin és el futur de Torredembarra, el tipus de població que hi viu, el tipus de població que hi viurà d'aquí uns quants anys, i fer un projecte global de tota Torredembarra on es permeti créixer, tindre qualitat de vida. Pensem que Torredembarra està ben comunicada, per molt que tinguem una estació de Renfe antiga i que no dona prou servei, però tenim bones connexions amb tren, tenim la sortida de l'autopista de darrere, tenim la nacional amb la seva variant, tenim prou busos de Raona. Penso que cal créixer, cal canviar el model dormitori per un model ciutadà que comparteixi la qualitat de vida.
Doncs ell és Carles Fuixet, el primer convidat amb qui hem parlat als Reis de la Jungla aquest 2023. Tornarem al mes de febrer i ho farem amb algun altre personatge, amb algun altre candidat polític d'aquests que serà protagonista, sens dubte, en menor o major mesura, això ho decidiran les urnes, en el pròxim mes de maig, en aquestes eleccions municipals de les quals tant i tant parlarem. Res més, companys, una abraçada i fins al mes de febrer.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Bé, ja ho veieu, Carles Fuixet, bon noi, torrenc de tota la vida, eh? I
però ara no li preguntarem, ara no li preguntarem a la Blanca si el votarà, perquè no la posarem en un compromís, però sí que li volia preguntar si alguna vegada alguna formació política t'ha proposat d'anar amb una llista electoral.
Deixem-ho al temps, que no tinc temps. La professió m'aprèn molt de temps. Heu de pensar que nosaltres estem una setmana de guàrdia sencera, quan érem dos farmàcies cada dos, quan érem tres cada tres, ara és cada sis i pot semblar molt, però és moltíssimes hores d'estar pendent del negoci de la farmàcia, encara que no estiguis tu físicament. Tens una responsabilitat aquells dies, totes les sis farmàcies tenim una responsabilitat aquella setmana molt gran i és una cosa que et treu molt de... Bueno, te priva molt de fer d'altres coses, és així, no? I després suposo que el principal motiu és que no m'hi veig, ja està. Honestament, no crec que ho fes gaire, la veritat.
És a dir, amb el trànsit de la Guàrdia, és a dir, obriu un dia i no torneu a tancar la persiana fins al cap de 7 dies, doncs?
Sí, ho fem així.
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí,
però bueno, no estem sempre la mateixa persona, eh?
No, jo m'imagino, però sí que sempre està obert.
Sí que és una setmana de desgast, de responsabilitat, que saps que no pots tancar si alguna cosa falla, no? Normalment, en un horari normal, doncs, tu saps que a tal hora, doncs, si falla alguna cosa, tanques i pots arreglar-ho, pots... Però la setmana de guàrdia, doncs, tens aquí una mica... Bueno, tens molta més responsabilitat. I llavors, bueno, sembla que no, però jo, quan el meu pare es va morir, érem tres farmàcies, doncs era 2 setmanes no, una sí. I crec que va ser llavors, més o menys, quan m'ho van proposar, en aquella època. Era impensable, amb dues nenes petites, era impensable, vaja. Almenys per la meva capacitat. Segurament, si m'hagués anat molt la cosa, doncs ho hagués pogut compaginar tot, però mentre que ja no t'hi veus, doncs suposo que és això. Honestament, crec que no.
Molt bé. La farmàcia Google està enmig del poble, vull dir, està, diríem allò, en el veí mig, és el carrer Nou, el carrer Antoni Roig, i és un carrer que ha evolucionat molt. Ara teniu dues sortides, també teniu les entrades, l'entrada del carrer Nou i el del carrer de la Sort.
Sí.
Però el carrer Nou l'heu vist evolucionar molt en aquests, des dels anys 80 fins ara, ha canviat moltíssim, oi? Aquesta artèria.
De quan jo era petita. Sí, perquè jo els meus records de Torredembarra, bueno, clar, jo vaig néixer aquí, però és que són de molt petita. El carrer Anton Roig, amunt i avall, l'han fet 10.000 milions de vegades i, vamos, i tant, si ha canviat. Moltíssim ha canviat.
Ha canviat per millor?
Ai, què em preguntes? El meu avi, a la plaça de la Font, sortia, el meu avi farmacèutic, i se sentava amb un amic seu allà al davant a prendre la fresca. I quan venia un camió, que llavors passava la Nacional 340, s'aixecaven i s'apartaven perquè passés el camió. Vale. El meu pare va tenir, quan tenia la farmàcia encara allà, hi havia un semàfor allà. Un semàfor. I quan, just davant de la farmàcia, quan el semàfor es posava verd, el camió engegava i tirava tot el tub d'escap d'escapament cap a dintre de la farmàcia. Això, una altra evolució. Després, doncs, bueno, el poble va anar creixent, no? Jo, per mi, el poble s'acabava més o menys, jo què sé, doncs, quan començava el Pere Badia, no? Llavors ja hi havia molt de descampat. I després l'altra cosa, doncs, eren els negocis, no? Els negocis que hi havia quan jo era petita, és que, bueno, un munt de tendes que ja no hi són, no? Tendes de queviures que ja no hi són. On anàvem a comprar pràcticament tot, des del carrer Anton Roig fins al Joan Güell, compràvem pràcticament tot, no? Mm-hmm. Però això ja sap tothom que ha anat així, i després l'altre gran canvi va ser quan la peatonalització, clar, que també va ser un canvi molt gran. No sé si cap a bé o cap a millor, jo crec que el món va endavant i s'ha d'anar amb el món, no? No et puc dir ni cap a bé. Jo vaig creixis les històries dels avis, i el món dels avis te l'imaginaves d'una manera, però era d'una altra, no? Pues aquí passa igual, quan expliques coses de fa anys, pues hi havia coses bones i coses no tant, no? Això és així.
I al carrer nou actual hi ha un altre tipus, diríem, de trànsit, de faunes, i ara el que hi ha molt de patinet elèctric, bicicleta, que potser la convivència és complicada amb el vianant.
És un problema, perquè, clar, el dels patinets, bueno, seria també per tenir-ho molt en compte, és que patinets i bicicletes, bueno, és com tot, la gent que ho sap fer bé i pensa el que porta entre mans, doncs no dona cap problema. La persona que, doncs, en aquell moment no està entenent que hi ha moltíssima gent que va a un altre ritme, que és el ritme de caminar, mirar botigues, o senzillament parlar amb una altra persona al mig del carrer, pues sí, hi ha conflictes en això. Hi ha conflictes.
Et passa un patinet pel costat, llavors?
Clar. Mira, una vegada va entrar una persona a la farmàcia bastant, bueno, que s'havia fet bastant de mal, perquè el patinet no era elèctric, però saps allò que dona el tomb, no? Que quan donen el tomb per girar,
sí.
Doncs no se'n va donar compte que li va donar el turmell de la senyora que tenia al costat, saps? I ojo, això també, el mal que pot arribar a fer. Bueno, és com tot, no? No sé, a mi una vegada, fa un parell d'anys, em van donar un pilotasso a davant de l'Ajuntament, aquí a la plaça del Castell, aquí al costat, no? Em vaig quedar així, bueno, clar, aquells xiquets estaven jugant a pilota, no feien cap mal a ningú, doncs els hi va escapar la pilota. Llavors, bueno, és una miqueta, és la convivència, com sempre, no? És educació, és mirar el que fas, és estar al tanto, no? Igual que quan condueixes o quan... Penso que és una qüestió d'educació, de posar-se una mica al lloc on ets, no? Amb qui tens al rededor, no sé.
Uh-huh. Home, que està clar que ha millorat cap a bé, en tenint en compte que llavors per allà hi passava l'antiga Nacional... I ara ja no hi passa,
jo, que molt bé, i quan parava l'autobús i tot, però clar, s'ha de posar en aquella època, no?
Sí, ara és, sí, sí.
Clar, és... Molt menys trànsit, també, sí. A mi em costa imaginar-ho, jo no ho he vist, evident, per edat, però a mi em costa molt d'imaginar-ho quan m'expliqueu això, que passava per allà la carretera nacional, és que m'acosta molt.
Clar, el que passa que era un altre ritme de carretera nacional,
sí.
Era un altre ritme, però... No sé, jo penso que el que hi ha ara està molt bé, simplement és que s'ha de saber conviure tot, no? Vull dir, s'ha de saber conviure la gent que hi viu, que en un moment determinat poden necessitar entrar amb el cotxe i això pot passar, les persones que estan caminant i estan, bueno, gaudint un rato del seu temps tranquil·lament, no tenen per què estar veient que hi ha un patinet que passa ràpid o una bici que passa ràpid o no ho sé. És qüestió de convivència, no és una altra cosa, crec. Ara, abans i sempre, no?
És clar. El que penso que estaríem d'acord els tres, però que Torredembarra sí té una cosa, és que té un eix comercial ben definit, no? En relació a altres municipis, els que anem tombant,
sí.
Ho veiem, no? I jo, francament, no he vist, en pocs municipis he vist un eix tan vertebrat comercialment com el que és el carrer Nou, no?
Sí, és veritat. I també jo, bueno, penso que això, clar, a vegades va amb deterior... A vegades també persones que tenen botigues en d'altres llocs que no és l'eix comercial es poden sentir una miqueta fora de les coses que es fan i així. Jo això també ho entenc, no? Jo sóc membre de l'Associació de Comerciants, no? I això pues, es veu i es nota i sap greu, no? A vegades inclús de la neteja d'aquests carrers, no? O de... No ho sé, bueno, la neteja també, per molt que anem netejant, si anem embrutant, també no anem bé, eh? Perquè el de les cagarades de gos també s'hauria de dir. Jo no conec ni una persona que tingui un gos i que no replegui les cagarades, ni una. Tothom les replega, però jo no sé d'on surten, no ho sé.
I algun lloc surten, eh? Jo també en veig moltes, no. I surten d'alguna banda.
No ho sé. Llavors, bueno, no ho sé, crec que això també és una reflexió a fer important, eh? Perquè no és més net el que més neteja, eh?
Correcte.
És net el que menys embruta, o sigui que, o intenta no embrutar tant. Uh-huh. Això també és una altra qüestió de convivència, és que hi ha moltes coses que se solucionarien pensant tots que per allà després hem de passar nosaltres també, no? Uh-huh.
Bueno, és allò que diem a vegades, no? Que aquella persona que no ho fa és perquè entén que allò no és seu, no? I és tot el contrari, no? O que és públic, és de tots, i entre tots ho hem de cuidar.
Jo, quan dius això, me'n recordo molt, tu saps que el meu marit és el Jesús Tabernero, que ha sigut professor, ara està jubilat, de l'IES Torredembarra, i ell va ser un de bueno, va estar quan es va inaugurar el nou edifici, que té una importància arquitectònica important i que, bueno, part era nou, encara que no tingués la importància que té, però era un edifici nou que s'havia fet amb l'esforç, no?, dels impostos, no?, perquè al final és això. Jo recordo que el primer any, quan veia, bueno, els anys primers, quan veia algun alumne apujat amb una paret, no?, arrepenjat amb una paret, amb el peu per amunt, que embrutava, no?, el típic que fem tots els adolescents, hem fet tots els adolescents, no? De posar el peu cap a la paret, no? Uh-huh. I embrutar la paret. Me'n recordo que els deia que anessin amb cuidado perquè allò era per ells, estava fet per ells, i que no pensessin mai que era gratis, no? Que no es pagava, que allò ho pagava cada pare i cada mare amb el seu treball, amb el seu impost, i això penso que no ho tenim integrat. Uh-huh. No ho tenim integrat, que quan embrutem les nostres coses i ho hem de pagar nosaltres, encara que només sigui pel pur egoisme de que ho acabarem pagant tots. Uh-huh. Que no ho hauria de ser només per això, però és que és la realitat.
Sí, sí.
Les coses no es mantenen bé, no? Uh-huh. Pues, i falta, jo crec que falta la consciència aquesta, no? De, no sé, també és la mateixa consciència, no?, que hi ha ara quan vas a buscar un medicament, no? I moltíssima gent té la consciència de dir, no, això no ho necessito, no m'ho donis, això ho necessito, si dóna-m'ho, no? Hi ha un... s'ha creat una consciència que abans no hi era o uns anys no hi era de fer les coses bé i de voler-les fer bé, no? Pues s'ha d'anar fent amb tot. La gent ha de tenir consciència que les coses valen els diners, clar.
No, no, abans hi havia autèntics arsenals de medicaments a casa. Jo recordo unes cietes que tenien, els germans del meu avi, que quan va morir l'última, la quantitat de medicaments que vam trobar a casa seva era al·lucinant.
Sí,
jo crec que això no passa, si parlen dels anys 80-90, eh?
Clar, saps què passa? Això tampoc es pot culpabilitzar el malalt, eh? Era que el sistema, no hi havia sistemes informàtics. Era molt difícil pel metge saber exactament quan la persona havia acabat un tractament, no? Era molt difícil. Tot això avui en dia està solucionat amb la recepta electrònica, amb la qual cosa hi hem guanyat molt amb això, moltíssim hi hem guanyat. I la gent s'ha fet molt més conscient de que tenir una caixa que ha de durar 20 dies, doncs dura 20 dies, no? I tampoc s'hi val allò, mira, me la prenc de tant en tant quan em dona la... quan m'assembla. No, això tampoc. Les coses s'han de prendre quan toquen, lògicament. Però sí que, bueno, l'acúmul ara és molt més difícil de fer i és molt més fàcil de controlar i, bueno, i això també s'ha avançat molt.
Molt bé, t'agrada llegir, Blanca?
Sí, m'agrada molt llegir.
No, és que tenim una col·laboradora, l'Anna Merino, que recomana a cada programa un llibre a la convidada, en aquest cas.
Molt bona feina.
Escoltem la recomanació?
Molt bé, vinga.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Bon dia, Blanca. Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per l'oportunitat de poder fer-li una recomanació lectora a una dona admirable com és la Blanca. Fa dies que reflexiono sobre quin llibre et pot agradar, Blanca. Al Nadal vaig anar a la Vall de l'Avança, a Tuixent, un poblet ben petit del Pirineu, envoltat de muntanyes. Allà vaig visitar el Museu de les Tramantinaires, que segurament coneixeu. Les tramantinaires eren dones del segle passat que preparaven medicines i trementina, que és un ungüent que s'extreu del pi i té propietats medicinals. Aquestes dones collien plantes dels camps per preparar els remeis. Durant els mesos de poca feina al camp o a la granja, marxaven de casa i venien les herbes per a altres pobles i masies llunyanes. Hi ha un conte que es titula Maria la Tramantinaire, de Dolors Salvador i Marta R. Gustems, que explica breument la història dels usos de les plantes medicinals fins a esdevenir fàrmacs. També reivindica la figura de les tramantinaires, aquestes dones valentes que recorrien caminant tot el país per vendre'n els seus remeis. Al llibre hi ha algunes receptes, però jo crec que s'ha de tenir molta experiència perquè surtin bé. L'esperit científic de la Blanca segur que hi trobarà alguna errada, perquè fins i tot jo he vist alguna relliscada. Però té un to joiós i alegre que fa que potser que t'agradi, Blanca. Oh, això ho espero. Ens veiem a la farmàcia qualsevol dia d'aquests quan em refredi. Una abraçada ben forta i molt bones lectures.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja veiem, Blanca, que t'ha agradat la recomanació.
Molt, Anna, moltíssimes gràcies, m'encanta. Molt ben triat.
L'Anna...
Sento l'olor de la trementina i tot.
L'Anna la... acostuma a encertar-la, eh? Acostuma a encertar-la.
Sí.
Té més encerts que desencerts i la preocupa això sempre, d'encertar-la. Per tant, això la farà molt contenta que...
Jo també quan la vegi ja li diré que més encertant no podia estar, vamos.
Perquè ets una mica trementinaire, si el tema de les fórmules magistrals, encara ho feu a la farmàcia o ja s'ha perdut molt?
Jo n'he fet moltes, però per descomptat moltes menys que el meu pare i el meu avi, no? I moltíssimes menys. I ara en aquest moment la llei també s'ha fet molt dura en quant a la transversalitat, o sigui, saber tots els ingredients des del començament al final, tot el procés que han tingut, tot això s'ha fet molt, molt important, perquè ha de ser així en els temps que vivim. I llavors el que hi ha són una sèrie de farmàcies que formulen per les altres farmàcies. I llavors així es garanteix més que tots els principis actius i tot siguin, al final... Com us ho podria explicar? Per exemple, fórmules se'n fan poques, no? Si tu per posar un gram de no sé què, no sé on, has de demanar, pues, el millor 100 grams que t'acabaran caducant, aquella fórmula hauria de tenir un preu desorbitat. Llavors, el que es fa és concentrar això en unes determinades farmàcies que ho demanen i ho fabriquen per les de més farmàcies. Ho elaboren, sí. I és un sistema que funciona molt bé i és relativament de fa pocs anys cap aquí i pels temps que estem, doncs, és el que més dona seguretat, no?
Tot canvia.
Tot canvia, sí. Tot canvia.
Bé, parlant del temps, el temps s'acaba, ja, Albert?
Sí, se'ns acaba. Estem a la recta final. Blanca, estaríem hores, parlant amb tu, tot sigui dit.
Sí, perquè...
Però podem fer una segona part.
A mi m'agradaria que m'haguéssiu preguntat el mateix que li hem preguntat al polític, no? Que és en quin lloc tornaries?
Bé, és que ens queda la part final que el Jordi ja ho té en
audio.
Vinga,
doncs, som-hi.
Vinga, va. Doncs mira, el carrer Nou d'ara o el carrer Nou d'abans?
El d'ara.
Molt bé. Mira, parlant de processats, Frankfurt o hamburguesa?
Hamburguesa.
Molt bé. Vi o cervesa?
Nou. Sí, pot ser comprada al carrer Nou.
Ah, bueno, això està molt bé. I ho acompanyem amb vi o amb cervesa?
Amb vi.
Molt bé. I, bueno, i si la cosa anem malament, millor supositori o millor vacuna?
Vacuna.
Molt bé, injecció. Agulla, sense por.
A com?
No, dic amb agulles, sense por.
I tant. Vacunes sempre.
Molt bé. Doncs perfecte. Ens queda només una cosa, Albert.
Triar Quin animal de la jungla és la Blanca?
Això és una pregunta tal qual. O sigui, tinc que dir un animal.
Quin animal creus, Blanca, que series o representaries a la jungla?
Aquesta pregunta...
Pensa que tenim girafes, panteres... I hem passat girafes, panteres...
M'ha corregut un elefant.
Elefant també, mira, és el segon, no?, si no recordo malament.
El què?
Doncs sí, tenim dos elefantes ja, l'Imma Sagrera i la Blanca Cruz.
Doncs mira, la Imma Sagrera, elefanta com la Blanca.
Jo...
I per què?
Sempre amb l'Imma Sagrera, quan he anat a les seves conferències, molt. La veritat és que m'alegro d'haver agafat el mateix animal i tot.
I per què l'elefant, Blanca?
No ho sé, no era una cosa que pensava que em preguntaries i m'ha vingut l'elefant. No tinc ni idea.
La sabies, això, mica la Imma era això, la cervesa acumulada que es pot compartir amb la resta d'animals de la jungla.
Sí, no sé, m'hi sentiria bé entre elefants, crec jo.
Doncs tenim un elefant blanc, doncs. Molt bé, i per acabar-nos una pregunta, qui t'agradaria que entrevistéssim aquí al podcast? Alguna persona d'aquestes, com és el teu cas, que no es prodigueu gaire pels mitjans de comunicació?
Doncs, si voleu saber coses de la Torre, l'Antoni Sonsona.
Doncs me l'apunto.
Sí, sí.
Perquè sí que és un protagonista del carrer Anton Roig, eh?
Un comerciant de molts anys, llibreter, que sap... Aquella rebotiga van passar moltes coses.
Sí, sí.
Tots apuntem.
I tot que els diaris no sembla que no tinguin guàrdies, però ells sí que han fet de guàrdies. Més que jo, eh? Més que jo, fins i tot.
Sí, sí. Doncs ens apuntem l'Antoni Solsona.
Molt bé. A veure què em dirà quan ho senti.
Vinga. Blanca, un plaer haver-te tingut aquí al programa.
Gràcies. I m'ha agradat molt de parlar amb els dos. I moltes gràcies per haver-me ofert.
A
rebeu. Molt bé. Adéu.
Adéu,
adéu. Adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.